Journée de la pleine lune. Au sommet de la dune, à caresser de loin ton chien. T'oublies, Ornotte, t'oublies les ombres d'opaline. Au rendez-vous suivant, j'attends. Au fond d'une autre limousine qui ne vaut pas plus cher que ce bouquet de nerfs. À frôler la calanche, les étendues salines, à perte de vue, on s'imagine en Chine.
Escoltem aquesta cançó que mos posa els pèls de punta, en aquest cas en Bertrand Cantet, controvertit, amb una història dramàtica darrere, cantant compositor de Noir Désir, amb aquest bouquet de nervis, amb aquest remet de nervis. D'aquí una setmana en farà 7 anys. Era un divendres a la nit i alguns ja havíem obert l'estufa i cremàvem llenya per escalfar les cases, cosa que amb la temperatura d'aquests dies se'ns fa inconcebible. També vàrem haver de treure'ns la son de les orelles i fregar-nos els ulls quan, en els temps de la missatgeria instantània, vàrem començar a rebre notícies de l'infern que s'havia desfermat a París aquella nit. Un escamot d'una dotzena de terroristes armats amb armes llargues, rifles d'assalt, bombes als cossos, varen sortir a matar gent indiscriminadament a un estadi de futbol, terrasses repletes de gom a gom i una sala de concerts, la sala Bataclan, on tocaven els Eagles of Death Metal. Va ser en aquest indret on fou assassinada més gent, més de 80 persones en pocs minuts. Res tornaria a ser el mateix per les persones que van sobreviure, ferits o no, i pels familiars de les víctimes mortals d'aquest atac. Ara fa uns dies s'estrenava la pel·lícula Un año, una noche, desè llarg metratge del cineasta i artista gironí Isaki Lacuesta, guanyador de 2 conxes d'or.
Finalement j'ai offert...
Y que no te gustaban los Eagles.
No me gusta nada. Tardó 5 minutos. Bueno, igual 8.
Por nosotros.
Por nosotros.
Obsesiona el miedo a olvidar algo.
Ramón, esto no es sano.
Lo que no te mata te hace más fuerte. De Churchill.
The show must go on.
¿Qué?
¿Quién tiene miedo eso?
¿No los tuyos?
No tengo ninguno.
¿Cómo que no?
No puede ser.
¿Por qué no he dicho nada?
Compartir sienta bien.
Ramón, ¿y a ti no se te viene todo el rato toda la cabeza?
¡Selin!
La cinta fou estrenada en el darrer festival de Berlín, on s'endugué el premi del jurat ecumènic i agafa com a referència el llibre Paz, Amor i Death Metal, d'en Ramón González, supervivent d'aquells atemptats. Avui volem xerrar una miqueta amb ell, amb Isaki Lacuesta. Li agraïm moltíssim aquesta deferència d'atendre una ràdio petita, la ràdio de les Pitiuses, en el context d'una estrena mundial i de dies de promoció esgotadora. Molt bon dia, Isaki. Com estàs?
Bé, bon dia. Què tal tu? Com estàs?
Bé. Molt content de saludar-te i que estiguis aquí amb nosaltres.
Igualment.
Per la gent de Formentera i Eivissa. Escolta, mira, ara escoltàvem de fons el tràiler de la pel·li. Tu els mires, els tràilers, o prefereixes anar a un cine o a una pel·li amb el mínim d'informació possible?
Doncs els meus segur que no. Ja escoltava la versió doblada i, clar, em fa una mica les garrifances. Però, bueno, si serveix perquè algú hi vagi, benvingut sigui. Mm-hmm. Sí, jo sí que miro tall de altres pel·lícules, eh? Mm-hmm.
T'haig d'admetre que no he pogut veure la pel·li encara, i mira que en tinc moltíssimes ganes, no només perquè m'agrada el teu cine des d'en Craven, sinó perquè he seguit aquests anys les repercussions del Bataclan. A Eivissa ja només queden dos cinemes i no ha arribat la pel·li, a Formentera haurem d'esperar. Sobre els cinemes en sala, cada cop hi ha menys gent que hi va. Està sentenciada l'experiència del cine en sales?
Jo crec que no. De fet, l'any anterior a la pandèmia va ser el rècord històric de taquilla a Espanya. Aleshores, bueno, jo vull confiar que això tornarà. N'ha passat molt poc temps.
Creus que el rècord de taquilla es deu a una mitja dotzena de grans produccions que porten moltíssima gent, però després altres produccions potser més independents, menys comercials, doncs tenen... No sé, de vegades sento el crític de cinema, en Sergi Pàmies, escriptor, i que és molt pessimista en això.
Sí, però és que al final seria com si només hi hagués carreteres entre Madrid i Barcelona, no? Bé que volem poder arribar a Puigcerdà o Formentera. Aleshores, jo crec que és necessari que hi hagi pel·lícules de tota mena, igual que sales de concerts de tots els estils. Això és el saludable i, en el fons, el que tots volem.
Tots volem, sí. Només fa falta que la gent hi vagi més i que no quedi al sofà de casa. Escolta, què record?
Crec que han coincidit diverses coses, no? D'una banda, doncs encara aquesta por post-pandèmia anar a sales, però també al mateix temps les ganes d'estar fora, que molta gent no ha pogut estar-hi des d'arran de la pandèmia, i també el fet que l'estiu ha durat moltíssim, no? L'estiu ha durat fins ara, pràcticament. Aleshores, bé, jo crec que la gent tornarà a les sales i les coses són molt cícliques.
Escolta, Isaki, què recordes tu d'aquell 13 de novembre de 2015? Com vas seguir la notícia?
Doncs no ho recordo gaire. Sé que estàvem en una sala de concerts de Girona, però no sabria dir si la Platea o el Llea, i recordo que ens vam començar a explicar la moguda, però al principi no vam gaire consciència del que estava passant, i segurament devia ser més el dia següent que em vam cobrar consciència. I el primer va ser pensar en els col·legues que estaven a París, algun dels quals actua a la pel·lícula, i bueno, tothom va sortir ben parat, però alguns van acabar marxant de la ciutat per por.
Perquè, a més, París havia encadenat a diversos atacs molt, molt sonats i mortífers, poc abans Charlie Hebdo i després aquest infern d'aquell 13 de novembre. El dia següent...
Sí, aquell any va ser molt intens. Sí, va ser dur. El dia
següent vas agafar els diaris, t'informes amb algun diari en concret?
Doncs m'agrada llegir-los una mica tots. M'és passant de diari en diari. Com que ara bueno, suposo que mai no ho han sigut, però a mesura que un es fa vell ho veus més clar, no? Que cap diari no és gaire fiable, que tots responen a les seves agendes polítiques i al final potser fies més de gent concreta que no pas del mitjà. En qualsevol cas, el que explicaven els mitjans és el que la pel·lícula no expliquem. O sigui, el que més ens va impactar de la història del Ramon i la Mariana, que són les persones reals que inspiren la pel·lícula, va ser tot allò que no podien explicar els mitjans i que tenia relació amb la seva vida íntima. Tot el que els va passar a la sala, però des d'un punt de vista personal, i que els mitjans no poden explicar, i també amb el que els hi passa amb ells al llarg de tot l'any següent. Com un atemptat et deixa seqüeles, i en el seu cas, bueno, ells intenten sobreviure com a parella, intenten continuar anar a concerts, però se'ls fa feixuc.
Ara entrarem en això. Mira, jo, casualitats de la vida, viatjava just una setmana després a Barcelona per anar a dos concerts en dos dies, una a l'Apolo i l'altra a la Sala Bikini. I mai havia viscut... Ah. Sí, a veure a Beach House a l'Apolo i a Built to Spill a Bikini. I no recordo una entrada en una sala de concerts amb tanta por compartida de tothom. Tu recordes com vas entrar en una sala de concerts després dels atemptats?
No, saps que la setmana aquella que vas anar a l'Apolo havien de tocar-hi els Eagles of Death Metal, que no van poder tocar perquè evidentment van interrompre la gira després del concert que van fer a Bataclan.
Ostres.
Però havien de tocar l'Apolo aquella setmana.
Doncs mira, això va ser el divendres 13 i el divendres 20, bueno, una sala veient Beach House, i la gent, doncs, va costar molt que la gent es deixés anar. Jo ho tinc molt, molt present, perquè realment havien aconseguit això, no?, els terroristes, fer-nos tenir tots a por, no?
Sí, bueno, està clar que tot va canviar primer arran de l'11 de setembre, no, del 2001. Ja tots els, bueno, ens hem acostumat als controls als aeroports, però també ara a París ho veiem molt clarament quan fèiem la pel·lícula, com la ciutat va canviar a nivell sonor. La ciutat sona diferent. Està molt, molt més plena de sirenes, de controls policials. Bueno, són paisatges que a les grans ciutats tothom s'hi ha acostumat a veure les estacions de tren, policies amb metralletes, no? Que són imatges molt agressives, que encara ho són, però en aquell moment que era nou ho resultava moltíssim.
Com va sorgir, Isaac, la possibilitat de fer aquesta pel·lícula? Tinc entès que en un principi no ho vas veure clar.
No, em feia por fer una cosa que no faig mai, que és una pel·lícula de tema, no? Fer una pel·lícula sobre el terrorisme, sobre els atemptats, sobre Bataclan, és una cosa que se m'escapava. Però va ser quan vaig conèixer el Ramon i la Mariana, com et deia. Ells, com a parella, van anar amb dos amics més a la sala de concerts, a veure els Eagles of Death Metal, que n'eren molt fans, i evidentment la seva vida va canviar completament. I potser quan vam conèixer el Ramon i la Mariana, potser el que més ens va impactar va ser com els dos havien afrontat l'atemptat de forma completament diferent, fins al punt que recordaven de forma diferent el que els va passar aquella nit a la sala. El Ramon ens explicava que quan estaven com a prop de l'escenari, van aconseguir fugir per una escala que els portava un camerino i van amagar-se allà durant tot el temps que va durar el tiroteig i les hores següents. I el Ramon ens explicava que mentre estava tancat en aquell camerino de 15 metres quadrats amb 50 persones més, ell pensava que si se'n sortia havia de canviar la vida per complet, que si l'assassinaven allà la seva vida hauria estat un fracàs perquè s'havia dedicat a fer coses esperant a poder fer el que volia. I en canvi la Mariana, de forma inconscient, va decidir no canviar res, ni tan sols explicar a ningú que havia estat a la sala, perquè ningú pogués tractar-la de víctima ni de supervivent, que eren coses que no havia decidit ella, sinó que havien decidit els terroristes. Llavors els dos, quan retornen a la vida, ella no vol parlar de res, ell només pot parlar d'allò. Ens interessava molt veure com dues persones han viscut la mateixa experiència, però han sortit completament transformats de formes extremament diferents i de formes tan incomprensibles per les dues bandes.
Uh-huh. Ja, mira, tinc un parell de persones que han anat a veure la ma mare, i va anar la setmana passada, i em diu, crec que és la lluita entre l'oblit i el record.
Pot ser. Mm-hmm. Cap dels dos s'ho planteja de forma tan explícita, però al final és el que acaben fent, sí. La Celine intenta reprimir completament el que va veure aquell dia, mentre que el Ramon ho expressa tota l'estona, fins al punt que es fa ja impossible viure amb ell, no? Està obsessionat.
Hi ha qui necessita odiar, no, també, dins la pel·lícula?
Sí, sí, sí. I són persones que s'avergonyeixen d'aquest sentiment d'odi i d'aquest sentiment a vegades racista, no? És una cosa que ens explicava molta gent que va sobreviure a Bataclan, però també a Charlie Hebdo, com de sobte s'adonen que van pel carrer o que van al local àrab, els acostumen a anar a prendre falafels o què, va bo que sigui, i s'adonen que s'estan cagant a sobre i descobreixen que hi ha algú amb prejudicis racistes a dins seu, no? Que és una cosa terrible. I tots descobreixen aquesta por de tornar-se racistes o a descobrir que ja ho eren.
Em recorda això en aquest llibre de Philippe Lanson, supervivent de Charlie Hebdo, que va escriure un llibre ara fa 3 anys que parlava d'això, de per què no el van matar amb ell, no? Ho explica tot el que hi ha el seu dia.
És espectacular aquest llibre, és boníssim.
Mm-hmm. Escolta una cosa.
Es va impactar molt tot el que ha explicat l'Anson d'aquest llibre.
Tu quan finalment vas acceptar, com us vau preparar, més enllà doncs, de parlar amb en Ramon i la seva parella, de llegir el llibre, com vau finalment engendrar el que heu portat a imatges perquè tu no volies, perquè les teves pel·lícules són molt poètiques, algunes d'elles, i com tu dius, no són temàtiques. L'argument de vegades és potser el que menys importa. I com ho vau fer?
Doncs clar, la gran feina va ser el procés de traslladar el llibre que va escriure Ramon González a un guió cinematogràfic i aconseguir ser fidel al que ens explicava, però al mateix temps havia de canviar la seva forma. El Ramon, com et deia, després de la pantalla queda paralitzat, no podia sortir de casa, i al cap de les dues setmanes decideix començar a escriure el seu record perquè s'adona que ja s'estan transfigurant i tot està perdent, no? I que al mateix temps li retornen de forma obsessiva. Llavors, bueno, ell, la forma d'alliberar-se que troba és escriure-ho. I escriu aquest llibre, que és a partir del qual fem la pel·lícula, però que el canviem. I el canviem molt a partir de les converses amb els dos, no? Per exemple, el llibre dedica la meitat a explicar l'atemptat i nosaltres el que més ens vam pactar va ser tot el que succeeix a posteriori, que és el que, com et deia, els mitjans de comunicació no poden explicar. Uh-huh. Per exemple, el llibre té el punt de vista només del Ramon i a nosaltres el que més ens impacta, com et deia, és la diferència entre els dos punts de vista i, per tant, incorporem i donem protagonisme al punt de vista de la Celine, no? Que són decisions que a posteriori poden semblar òbvies però que ens van costar molt de temps. Això que et deia d'intentar ser el màxim fidels amb ells. I bueno, doncs el que vam fer va ser parlar molt amb ells i consultar-los tota l'estona, tant amb el guió com en el procés d'assajos, que ens van ajudar molt parlant amb els actors, amb el procés de rodatge. Les rodatges de les seqüències més complicades i dures els teníem al costat i ens anaven explicant com va ser i ens anaven ajudant molt.
Aquí no has volgut donar cap mena de protagonisme, d'una manera, diríem, estricta i contundent és als terroristes, no?
No, ja en tenen prou, no, el protagonisme. Al final s'acaba parlant molt dels motius i tal i qual, i especulem, i els donem moltes voltes, i sempre que hem parlat amb terroristes o exterroristes, al final te n'adones que els seus coneixements eren molt banals i molt cutres. I en aquest cas, si la idea és que el protagonisme fos de Ramon, de la Mariana, dels seus amics, i que els terroristes ni tan sols no se'ls vegin. Uh-huh. La pel·lícula se'ls veu fora del quadre i ens interessava més els ulls que els miren que no pas veure'ls amb ells.
Uh-huh. A més, tinc entès que fins i tot, no sé si té a veure amb el respecte a les víctimes o amb la deferència a les víctimes, de gestionar un trauma de la tragèdia que ha tingut molta delicadesa en no alimentar-lo, no? Com heu fet per buscar aquest equilibri? Per exemple, vaig llegir que havíeu eliminat algunes escenes perquè al final pensàveu que no calien, no?
Sí, és molt intuïtiu també, eh? Vull dir que al final crec que la pel·lícula sí que mostra violències, com per exemple una de molt dura, que és la violència que s'acaben infligint entre supervivents quan estan fugint per les escales, no? Hi ha un punt de vista per la supervivència que fa que s'acabin trepitjant i colpejant uns als altres, que són imatges que ens explicava el Ramon i que no havíem llegit a cap diari i que semblava important que hi fóssim, no? Perquè formaven part d'aquesta experiència molt traumàtica que havien tingut. Però, bueno, llavors és una forma d'anar cribant, ja et dic, de forma intuïtiva i veient quines seqüències no els revictimitzen, no? Però també tenint en compte que la nostra legitimitat a l'hora d'explicar les coses no és la mateixa que pot tenir el Ramon González, que sí que hi era. Vull dir que podem ajudar a fer-la, podem intentar fer de mèdium del que ens explica ell, però al final ho expliquem des d'un altre lloc i hem de ser conscients d'això. I això que expliques, doncs sí, hi havia seqüències que a priori tens unes línies vermelles, no? Vam decidir no mostrar impactes de bales sobre els cossos ni veure terroristes, però, per exemple, si pensàvem que a l'hora de mostrar l'evacuació de la sala podíem veure fora de foc, al fons, els cossos a la fossa, al fossat del concert, no? I quan vam veure les imatges que estaven filmant, ens vam adonar que eren molt obscenes. Vull dir que tots els membres de l'equip coneixien gent que estava allà i sortava massa proper en el temps i en l'espai, i era dolorós, i són imatges que vam decidir eliminar. A vegades, per més idees que tinguis, no ho descobreixes fins que ho fas.
Déu-n'hi-do. Valtros, abans...
Per cert, ho vam rodar a l'Apolo, tot això.
Ho heu rodat a l'Apolo, no?
Sí, vam fer com un càsting de sales. L'exterior sí que és el Bataclan de París, i vam rodar l'evacuació a París, però els interiors, evidentment, era... Hòstia, fer-ho allà hauria estat molt obscè. I vam decidir fer un càsting de sales, de concerts, vam veure potser mig centenar, i el més semblant era l'Apolo de Barcelona. Que després hi ha molta feina d'art i de decoració, no? Però ho vam acabar fent allà.
Mm-hmm. Mira, un altre amic que també hi va anar la setmana passada i que és molt cinèfil, em diu, doncs ha escrit un missatge a mi amb un altre i diu: nois, un any, una noche és un tros de pel·lícula, material sensible. Trobo que l'Isaac i la Isa Campos han sigut molt atrevits. Surts del cine i veus la gent diferent. Com... Busca això també, que mirem a la gent diferent.
Bueno, no sé al final què hem aconseguit i què no, però sí que me'n recordo que quan preparàvem la pel·li, jo sempre explicava que volia que fos una pel·li molt positiva en el sentit de plantejar-nos la mateixa pregunta que es fa el Ramon, no? El com volem viure i si estem vivint, com volem viure. És una cosa que m'impactava molt del Ramon, que decidís canviar de vida perquè van tirotejar. I a vegades sembla que ens calguin sotracs així de forts, no?, per decidir com volem viure, que arribi una pandèmia que tots diem, hòstia, tu, bo, no vivia com jo volia. I tots estan dient que havien après l'hòstia de coses i quan s'acaba la pandèmia tots tornen a fer el mateix que feien, no? Potser el que miro del Ramon és això, que tingués la determinació de canviar tot el que estava fent. I en el cas de la Mariana, que fes el contrari, que continués vivint com volia. En aquest sentit els trobo admirables.
Tu que tens una família, que tens amics, que, bueno, que creus doncs, en que la vida és això, no? Per compartir-la i per gaudir-la, com t'ha afectat? Com, si t'ha transformat d'alguna manera a l'entomar aquest projecte i en rodar-lo?
Doncs és molt difícil de saber. Sí que al final, quan acabes un rodatge, potser sí que tens clar el que has après tècnicament o quines coses saps fer que no sabies fer abans des d'un punt de vista més cinematogràfic, però està clar que l'important és a nivell vital. Aquestes coses sempre són molt difuses i molt vagues. Sí que que vam tornar al rodatge trasbalsats i, bueno, arribes una mica remogut, no? Però costa molt saber què has après i què no. Al final, hòstia, som complicats, eh? Les personetes.
Entenc que has guanyat un amic, que és en Ramon.
Uns quants, sí. Sí. El Ramon i la Mariana, i després estaven aquests altres dos amics seus que hi van anar, l'Ivan i la Maria, i ara l'Ivan, que viu a Madrid, m'explicava que ha muntat una banda de rock and roll, ara. O sigui, ha tornat a tocar, es diuen Los Pólipos, i bueno, és curiós com cadascú gestiona la seva vida com pot, no? I em deia que va ser, doncs, així com en Ramon i la Mariana han vist la pel·lícula diverses vegades, l'Ivan, quan vam estar a Madrid, em va dir que preferia que ens anéssim a prendre canyes, vam anar a sopar i va entrar just per veure's el final de la pel·lícula, que apareixen ells quatre amb una imatge d'un concert, i va preferir no veure-la. I en canvi, doncs, ja fa temps que té una banda de rock and roll i tornen a fer concerts, i és collonut, això.
Aquest rodatge ha coincidit amb el temps, doncs, amb el judici. Els autors d'aquest atemptat de París, cada 15 dies, en aquest cas, Carrer, aquest autor francès, escrivia una peça al diari El País perquè ha assistit a totes les audiències, ha assistit íntegrament al judici. No sé si n'acabarà fent un llibre, suposo, però jo llegia cada 15 dies. I sí, alguns dies parlava dels terroristes, parlava del fet, depèn del que es visionava o del que, quin era l'ordre del dia a la sala o dels familiars dels terroristes, però també parlava molt de les víctimes. No sé si va seguir aquelles cròniques.
Sí. De fet, a França ja estan publicades en forma de llibre. I sí, el Carrer és un escriptor que em viu molt fa temps i no em va sorprendre que... Bueno, sí em va sorprendre que es dediqués amb tanta concentració i tanta intensitat a seguir el judici durant tants mesos, però sí que és un tema que li resulta molt, molt, molt així. Al final és un dels escriptors del dolor que em viu ha tractat els últims temps. I sí que siguin les cròniques i era curiós com moltes d'elles les intercanviàvem amb els enviava als actors i hi havia coses molt reconeixibles. Moltes vegades apareixien víctimes que explicaven coses molt semblants a les que coneixíem i havia intentat retratar. Que això és curiós, com al final cada víctima és un món, cada supervivent és un món, però a vegades sí que hi ha patrons similars, no?, que ens explicaven. Com, tant imatges que recordaven, com per exemple molts dels supervivents parlen d'aquesta llum cegadora perquè havien tornat a obrir la llum de la sala quan surten i molts també tenen records de com van viure després de l'atemptat, de com van superar el trauma similars. És curiós que l'atemptat de París i el de Barcelona, el de les Rambles, són els primers atemptats en els quals s'ha considerat ser donat l'estatus de víctima a supervivents que han tingut només seqüeles emocionals o psicològiques. I posem molt entre cometes aquest només. Però sí que per si s'ha reconegut que unes seqüeles emocionals poden ser igual d'importants i doloroses i traumàtiques que les físiques.
Déu-n'hi-do. Et volia preguntar, mira, Sobre els atemptats a París, doncs clar, ja està ple d'imatges, ja sigui a l'Estat de France, a Saint-Denis, o també doncs, de les sales, de les càmeres que hi havia als cafès, algunes imatges doncs, dels atemptats doncs, al Bataclan. T'agradaria que, ja sé que no ets mica, que no ets gens presumptuós i que això no depèn de tu, però, ostres, que aquesta pel·lícula d'alguna manera posés punt final, que servís doncs, com a punt final de almenys audiovisualment, tot el que envolta. Hi ha hagut documentals, també en recordo una Netflix que vaig veure fa uns anys. Estaria bé, no?
Bueno, aquestes coses sempre funcionen de forma col·lectiva, no? I en realitat sempre són plurals. Quan vam començar a fer la pel·lícula, recordo que a França moltes veus i distribuïdors de cinema es deien que potser era massa aviat, els hi feia por que fos massa aviat i que la gent no estigués preparada per parlar-ne, i la sensació és que el judici sí que ha marcat un abans i un després, i s'està notant, com ara hi ha una quantitat enorme de... Doncs crec que s'han fet 3 pel·lícules més, que estan sortint aquests mesos, s'han fet obres de teatre, llibres, i això és interessant, no? Com cadascú té el seu punt de vista, el seu record, i al final els relats no són un e-book, sinó que es complementen els uns als altres.
Molt bé, escolta, ja per acabar, Isaac, i parlaves d'aquest missatge, doncs, diríem, bueno, positiu, optimista, que volies dirigir, que tu no volies dirigir, no?, que pren la pel·lícula, potser, al final. Fa poc vaig veure, el teu capítol en aquesta sèrie, doncs, de 5 capítols de Pagón a Movistar, i vaig veure el teu capítol potser és el que deixa un regust, que és el darrer, em sembla recordar, un regust més optimista, no? De col·laboració, de comunitat, d'esperança. És així, no?
És així, i això és era voluntat de l'equip de guionistes de la sèrie. D'alguna forma sí que el Fran Araujo, que és el nostre co-guionista habitual i que és l'artífex d'aquesta sèrie, ell creu molt en aquesta idea de treball en equip, de comunitat, de que si fem les coses junts les fem millor, i va voler treballar així. El que va fer va ser juntar 6 guionistes d'estils suposadament diferents per treballar col·lectivament, i el que va sortir d'aquesta feina d'equip va ser aquesta estructura que feia que al final tingués una mirada una mica optimista i de creure que si ens juntem les coses van millor, i que, bueno, que és un missatge que avui en dia potser no està malament recordar i tenir present, no?
Sí,
quasi tot ens convida a viure molt, molt aïllats, no?
Sí, la comunitat no està de moda, no?
No, per un costat els terroristes, per l'altre pandèmies, per l'altre plataformes, però sembla que ens convida a viure a casa i tancats, i bueno, està clar, ara que hem pogut sortir tots plegats es veu, no?, que la gent tenim ganes d'estar al carrer i anar a concerts i anar a veure pel·lícules al cine i anar a futbol i anar a la platja.
Escolta, entenc que no atures mai de treballar. Pots avançar-nos en quin projecte tens al cap ara, Isaac?
Doncs ara estic amb dues històries, una que es pot explicar ja perquè ja ha sortit a la premsa, que és una sèrie basada en el llibre del Jordi Amat, El fill del xòfer.
Ah, home.
Que és un retrat d'Alfons Quintà, primer director de TV3, sí, sí. Un personatge...
Va matar la dona, no?
Sí, bueno, es va matar a si mateix, i bueno, un assetjador, un personatge bueno, que defineix Catalunya, en certa forma, o almenys una cara. I llavors estic en una pel·lícula que marxo d'aquí un parell d'hores cap a un altre lloc que encara no puc explicar.
Molt bé, doncs seguirem a la White. Mira, per acabar, Isaac, volem anar, ara la farem sonar, ara que parlàvem de les víctimes i com sobreviuen al trauma, amb una cançó de l'Elvis Perkins, que és el fill de l'Anthony Perkins, l'actor, i que la seva mare volava amb un dels avions de l'11 de setembre.
I
ell li va escriure una cançó molt polida que es diu While You Were Sleeping, no? Mentre dormies, no? I ell, d'alguna manera, una cançó doncs, de caràcter terapèutic, molt polida, doncs li explica què passava aquell 11 de setembre i després, mentre tu dormies dins l'avió, perquè ell vol pensar que estava dormint i que no se m'entrarà de res. Doncs m'ho anem amb aquesta cançó. Moltíssimes gràcies, Isaki.
No, moltes gràcies a tu, Bernat. Forces, abraçades.
Una abraçada, adéu.
They gave us picks, said go mine the sun and go gold and come back when you're done. Uh-oh, uh-oh. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked. I thought you must be, but you weren't awake. No, you were dreaming. You ignored the sun. You grew your power garden.